La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 115 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta tercera temporada. L'eslògan que va utilitzar l'any 1997, una de les cadenes de ràdio més importants del nostre país per elevar la mitjana d'edat dels seus oients, era «Seria terrible viure sense música». Un lema extrapolable al setè art. Les seves produccions, independentment de la qualitat i potencial de les seves històries, mai assoliria els mateixos nivells d'intensitat ni arribarien a emocionar de la mateixa forma si no comptessin amb una bona banda sonora recolzant la narrativa. Aquesta setmana ens hem proposat confeccionar una llista amb les millors bandes sonores de la història del cinema. Però, com sol dir-se, no hi són tots els que en són, ni en són tots els que hi són. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta aquesta petita introducció, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Ja us hem dit que ens hem proposat la difícil tasca de confeccionar una llista amb les millors bandes sonores de la història. Una llista que, com podreu imaginar, no pensem completar avui i que confeccionarem en dos programes. I com el moviment es demostra caminant, el millor és començar a parlar de la primera producció que us portem avui, Superman. La banda sonora de la pel·lícula és la més emblemàtica de John Williams. La cinta, dirigida per Richard Donner, és una de les adaptacions de superherois més respectuoses amb l'original. Després de l'impacte mediàtic que va suposar Star Wars i el seu merescut Oscar rebut l'any 1978, John Williams es va posicionar dins de la indústria com el principal compositor per les grans produccions. El seu domini de la melodia i en especial dels temes en carisma l'ha convertit en l'autor més notable del món de la música per a cinema.
Thank you.
El nom de Steven Spielberg ha estat sempre vinculat amb les paraules èxit i amb un nom propi, John Williams. I és que el rei Midas de Hollywood ha trobat en John Williams l'aliat perfecte per donar encara més emoció a les seves pel·lícules. Tiburón va ser en el seu moment un dels majors èxits de la història del cinema. La música de la banda sonora de Williams contribueix a augmentar la tensió de les imatges del director. Tots recordem el tema principal de la pel·lícula, acompanyant a les imatges dels banyistes des de les profunditats i ens arropim al sofà al veure com la càmera de Spielberg s'acosta als peus dels nens que xipollen tranquil·lament a l'aigua. I és que temes com el que escoltarem a continuació ens fan pujar l'adrenalina fins a límits desconeguts. Els violins donen la sensació de terror i els instruments de vent l'aire inconfusiblement mariner que necessita la història. L'any 1985 hi va haver una pel·lícula que, a més d'estar tremendament ben feta, va rebre 7 premis de l'Acadèmia. Una pel·lícula que avui en dia gairebé passa desapercebuda i és recordada només per uns pocs. Això sí, la passió amb la qual aquests pocs la recorden fan que el mite perduri i perduri. Des de Beat Girl l'any 1959 fins Enigma l'any 2001, el músic anglès John Barry ens ha deixat més de 100 bandes sonores, algunes d'elles, en especial les 5 guardonades amb un Oscar, Nacida Libre, El León en Invierno, Memorias de África y Bailando con Lobos, són història viva del setè art. Memorias d'África està considerada, juntament amb La missió d'Ennio Morricone, Carros de Fuego de Vangelis i Titanic de James Horner, una de les bandes sonores més venudes de tots els temps. Barry, conscient del material que tenia entre mans, va compondre un tema principal que aprofundia en el component melancòlic i de profund romanticisme que desprenia la història original d'Isaac Dinesen. A Memòries d'Àfrica, el compositor britànic evoca el paisatge africà mitjançant la força dels instruments de corda en perfecta sintonia amb els de vent, en especial la trompa.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
La filmografia del compositor austríac Max Steiner impressiona. Més de 300 bandes sonores entre cinema i televisió. Tres Òscar avalen la seva trajectòria. El primer d'ells va arribar de la mà de El Delator, l'any 1935. El següent va ser per La estranya passajera, de 1942. I dos anys després, per Desde que te fuiste. El més sorprenent és que la seva obra mestra, Lo que el viento se llevó, no va aconseguir endur-se l'estatueta com a millor banda sonora. Tot i això, la pel·lícula va ser nominada en 13 categories, aconseguint guanyar 8 premis. Millor pel·lícula, director, actriu principal per Vivien Leigh, actriu secundària per Hattie McDaniel, guió adaptat, fotografia, direcció artística i muntatge. A més de dos premis honorífics. Precisament la feina de Steiner, Per lo que el viento se llevó, és la que marcarà un abans i un després a l'hora de compondre partitures per al cinema. Per primera vegada el compositor es va preocupar en que hagués un determinat so per identificar personatges o escenes diferents. A lo que el viento se llevó, el músic vienès crea una meravellosa melodia per identificar l'aparició de la regió anomenada Tara, que s'escolta quan apareix en pantalla o quan els diferents personatges fan menció d'ella. Sir Malcolm Arnold va ser un dels compositors britànics més importants de la segona meitat del segle XX. Va començar la seva carrera com a trompetista professional, però al voltant dels anys 30 va decidir dedicar-se exclusivament a la composició. Va compondre més de 500 obres tant de música clàssica com documental i cinematogràfica, obtenint l'any 1957 un Òscar a la millor banda sonora per El puente sobre el río Kwai. Per compondre la banda sonora d'aquesta pel·lícula, el músic va invertir només 10 dies, prenent per ella la melodia de la marxa del coronel Boogie, composta pel tinent Kenneth Alford l'any 1914, i que tan famosa es va fer arran de la seva publicació a la banda sonora del Puente sobre el río Kwai. Malcolm Arnold descrivia la música de cinema com una experiència immensament alliberadora i va confessar que sempre havia escrit el tipus de música que a ell li hagués agradat escoltar si fos un espectador. Declarava que va començar a escriure bandes sonores perquè li agradava el cinema i perquè, a més de permetre-li compondre, li oferia la possibilitat de practicar la direcció d'orquestra. A la seva música trobem un viu sentit dramàtic, un gran colorit orquestral i una important capacitat melòdica. El musical, gènere que va néixer amb el cinema sonor, pot ser considerat com el més cinematogràfic de tots els gèneres. Els departaments especialitzats en musicals van ser els primers en experimentar amb el so, el color i tots els avenços que posteriorment van passar a la resta de gèneres. Només cal recordar l'extraordinari esplendor visual de les grans superproduccions de la Metro durant la dècada dels 50 per enllaçar-ho amb els grans musicals del mateix estudi rodats només uns anys abans. Cantando bajo la lluvia parla de cine, concretament d'aquest període crític que va suposar el pas del cinema mut al sonor i els problemes que van haver d'afrontar els professionals del cinema per poder adaptar-se, especialment els actors. La cinta, rodada per Stanley Donen i Gene Kelly, és simplement insuperable. Una comèdia musical i tot el que això comporta, cançons, números musicals, decorats impossibles i colors fantàstics, tot acompanyat de la música meravellosa i cançons inoblidables que els seus protagonistes, Gene Kelly, Donald O'Connor i Debbie Reynolds, interpreten d'una forma magistral. Des de la divertida Making Love, interpretada per Donald O'Connor, l'emblemàtica Singing in the Rain, que va enlairar a Gene Kelly i que va convertir la pel·lícula en una llegenda, passant per l'optimista Good Morning, que ja havien popularitzat Mickey Rooney i Judy Garland anys abans a Los Hijos de la Farándula. Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Good morning, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
I'd be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos dias.
Muchas frias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Guten Morgen.
Good morning to you.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Podria haver estat Cinema Paradiso, Érase una vez en América o la inconfundible El bueno, el feo y el malo, xiulada per Kurt Savoy. Però el so de l'harmònica que toca el personatge de Charles Bronson Hasta que llegó su hora, el clàssic de Sergio Leone, ha perdurat al llarg dels anys. Leone és un d'aquests directors que amb només mitja dotzena de pel·lícules va entrar de ple a la història del cinema. Si deixem a banda la seva participació en alguna producció on treballava com a codirector, la seva filmografia centra fonamentalment en dues famoses trilogies, la trilogia del dòlar i la trilogia d'Amèrica. Hasta que llegó su hora es va estrenar l'any 1968 i compta amb actors de la talla de Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards, Claudia Cardinale i Gabriele Ferzetti. A més de Sergio Leone, en el guió van estar implicats Bernardo Bertolucci, Dario Argento i Sergio Donati. Com sol ser habitual a les pel·lícules de Leone, la música té una importància fonamental en el desenvolupament de la història. El director va encarregar la música al mestre Ennio Morricone abans del rodatge de la cinta, adaptant al muntatge els temes compostos per Morricone, el que podem apreciar, ja que moltes seqüències estan perfectament sincronitzades amb la música. Quan es parla de Casablanca, se la vincula inevitablement amb una de les cançons publicades a la seva banda sonora, As Time Goes By, de Herman Hulfeld, interpretada magistralment per Dooley Wilson. Però és que, sense elles, la relació entre Rick i Ilsa no hagués estat igual d'intensa. La música d'aquesta partitura va ser escrita per Max Steiner, compositor que ja havia saltat a la fama per haver escrit la música de Lo que el viento se llevó. La cançó, As Time Goes By, havia estat escollida per formar part de l'obra de teatre original i Steiner tenia previst reemplaçar-la per un tema propi. Però quan el compositor el va crear, Ingrid Bergman s'havia tallat el cabell per protagonitzar a Maria a Por quien doblan las campanas, així que no va poder tornar a rodar les escenes on apareixia la cançó. L'obra de teatre Todos conocen el café de Rick mai va ser estrenada. L'any 1942 la Warner adapta el guió al cinema, rodant en menys de 6 mesos i sota la direcció de Michael Curtiz. La pel·lícula va ser protagonitzada per Humphrey Bogart i Ingrid Bergman.
Thank you.
Bernard Herrmann va ser el responsable de compondre les bandes sonores de clàssics imperibles del setè art, com Ciudadano Kane, Fascinación o El hombre que vendió su alma, per la que va guanyar l'Oscar l'any 1942. Però si una de les seves composicions s'ha gravat a foc a la ment del públic, aquesta és la de Psicosis. El classicisme de les seves partitures es va barrejar amb un enervant joc amb els instruments de corda que va assolir el seu cim a la històrica escena de la dutxa. Herrmann es va inspirar en la seva pròpia obra de 1936, Sinfonieta per a cordes. Psicosis va ser dirigida per Alfred Hitchcock. El director i el músic van formar la parella més important de la història del cinema. Dos genis, dos egos enfrontats, però al mateix temps conjuntats en una simbiosi artística que ens ha deixat com a herència algun dels moments visuals i sonors més impactants del segle XX. El director, que s'estrenava en Psicosis en el cinema de terror, descontent amb el resultat després d'un muntatge inicial i sense música, va decidir no estrenar-la al cinema i només a televisió per considerar que no assolia el nivell de qualitat suficient. Herrmann li va aconsellar que esperés a veure el muntatge amb la seva música. Un cop vist, el director no en va tenir cap dubte. El poder d'un geni anomenat Bernard Herrmann.
La Llanterna Màgica, tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda.
Un dels genis de l'època daurada de Hollywood és, sens dubte, Billy Wilder. A ell li devem pel·lícules tan memorables com Perdición o El Apartamento. No obstant, si haguéssim de destacar, una de les seves obres seria El Crepúsculo de los Dioses, traducció que al nostre país se li va donar a Sunset Boulevard, títol original que mai hauria d'haver-se tocat. La cinta narra la història d'una antiga estrella del cinema mut, Norma Desmond, que és incapaç d'acceptar que els seus dies de glòria van passar. Somia amb un retorn triomfant a la gran pantalla i per això espera comptar amb l'ajut de Joy Gillis, un guionista que es converteix en el seu amant. Gloria Swanson va ser l'actriu que va interpretar el personatge de Norma. Ella no va ser la primera opció de Billy Wilder, que havia pensat en primera instància en Mae West, icona sexual dels anys 20, però al final va pesar molt més les dots interpretatives de Swanson que l'atractiu de West. La banda sonora del Crepúsculo de los Dioses, obra de Franz Waxman, segueix el model tradicional de l'època. Al igual que han comentat amb Max Steiner, a lo que el viento se llevó, Waxman també associa una melodia a cada personatge per ressaltar el seu caràcter. Norma Desmond deia, en una de les seves imperibles frases, que una estrella mai envelleix. Doncs bé, per una obra mestra com El crepúsculo de los dioses, sembla que no passin els anys. Segueix tan fresca com el primer dia. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Thank you.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.